Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
A les imatges es veu com els agents entren al pis tot i no tenir cap ordre, i per això ara el propietari els ha denunciat per violació de domicili. Marc Poyato.
Era el 21 de març del 2021. Passada la mitjanit, els veïns van alertar la policia que un grup de joves estava fent una festa en un pis del carrer Legazca, a Madrid. Era en plena pandèmia, amb restriccions en vigor, com ara la prohibició de fer reunions entre persones que no conviuen a la mateixa casa. Els 6 policies acusats s'hi van presentar i van reclamar als inquilins durant 45 minuts que s'identifiquessin i aturessin la festa, però no ho van fer. Llavors, el cap de l'operatiu va donar l'ordre de forçar la porta per poder entrar. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat demanen l'absolució dels agents perquè consideren que, tot i que van ser imprudents, no van cometre cap delicte, ja que estaven complint el seu deure davant d'un grup de persones que clarament estava desobeint l'autoritat. Per la seva banda, l'inquilí del pis en demana una condemna de 4 anys de presó per un delicte de violació de domicili i reclama també 7.000 euros pels danys ocasionats. El judici s'allargarà unes 3 setmanes.
Pel que fa al cinema, de Marvels ja és la pitjor estrena d'una pel·lícula en la història de l'univers Marvel. L'última pel·lícula de Marvel, que es va estrenar divendres, empitjora qualsevol previsió i ja és la que ha aconseguit menys recaptació durant el primer cap de setmana. Als Estats Units ha recaptat només 47 milions de dòlars, 20 per sota dels pronòstics que eren més optimistes. The Marvels també queda 8 milions per sota de la pel·lícula que fins ara era la pitjor estrena de la sèrie de Marvel, la increïble Hulk de l'any 2008. La recaptació internacional tampoc ha estat gens bona. The Marvels, que va costar 220 milions de dòlars, ha generat 63 milions en una cinquantena de països. En moments, dos protagonistes que s'hauran a partir de les 11 en aquest estudi del món RAC1 i camí directe ja d'aquesta tertúlia, com sempre apassionant dels dilluns, amb Mònica Terribas, Màrius Carol, Miquel Samper, Teresa Cunillera i Josep Martí.
Nuestro sueño era enseñar a los alumnos de manera más innovadora y lo estamos haciendo.
Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Mayalen i Òscar del Centre de Formació Somorrostro s'estan fent realitat. Entra a plandereoperacion.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sportback S-Line els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums, màtrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Soc en Quim Masferrer, i si com jo et preocupa el benestar dels teus pares, confia en Cuideo. 9 de cada 10 famílies el recomanen, i jo també. Cuideo!
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Avui al Món RAC1 saludarem Roger Pedrós. És l'únic candidat a representar Radio Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió, que ho farà amb una cançó en català.
Que jo no puc seguir sense destí.
Tal com es va fer públic aquest cap de setmana, el de Polinyà serà un dels 16 finalistes del proper Benidorm Fest, el concurs de Televisió Espanyola, per triar el candidat a Eurovisió. Pedrós, que va ser finalista de La Voz i ara preparava el seu segon disc, portarà una cançó 100% en la nostra llengua, segons ha pogut saber RAC1. Una cançó que, si fos l'escollida, seria la primera en català que portaria a l'ens públic espanyol a Europa després d'intents com els de Sutherland de l'any passat. Aquest matí, a partir de les 11, Roger Pedrós aquí al Món RAC1, i al seu costat també hi haurà la Sílvia Abril, que no oblidem, va participar al Festival d'Eurovisió l'any 2008 acompanyant Rodolfo Chiquilicuatre. Avui la Sílvia ens presentarà en aquest estudi el llibre Pèrdides de risa, història d'una mujer imperfecta, que es publica demà passat dimecres i on parla amb humor de la crisi dels 50. Anem al trànsit.
Ocasión. El Saló del Vehicle Seminou a Fira de Barcelona us ofereix aquest espai.
El RAC a comptar cotxes com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Un accident a la C-17 al tram de Parets del Vallès en sentit nord complica molt la cosa en aquesta via, però també afecta a molta congestió tant l'AP-7 com la C-33 en sentit nord als trams de Parets i de Montmeló, amb fins a 2 quilòmetres a cada tram. També s'ha tornat a intensificar una mica el tram de Sant Cugat a l'AP-7, on encara hi ha dos vehicles apartats al voral per l'accident de fa una estona, i en altres vies queden retencions sobretot a la B-23 durant 4 quilòmetres en sentit Barcelona des de Molins, o a la C-58 en els dos sentits des de Montcada i Reixac. I a les rondes hi ha els trams habituals força plens en sentit Llobregat, a la litoral molta lentitud fins a la Vila Olímpica, i 7 quilòmetres més a la ronda de dalt des de Roquetes fins a Sant Gervasi. I en sentit nord ara hi ha més de 2 quilòmetres de cues també a la B-10 pel tram de Montjuïc. És tot des del RAC, bon dia.
Al Saló Ocasión les ofertes volen. Vine a la gran fira del vehicle d'ocasió. Més de 2.500 models seminous a preus imbatibles i total garantia. No perdis la teva oportunitat. T'esperem al Saló Ocasión del 22 al 26 de novembre a Fira de Barcelona.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 amb persones fàcilment impressionables, com la nord-americana Katie Box, que fa pocs mesos es va traslladar a viure a Espanya i va penjant vídeos a TikTok sobre les diferències culturals i els descobriments que va fent. Fa una setmana ja sabien d'ella quan va penjar un vídeo descobrint un invent fascinant. El moble, un moble escorreplats.
You wash your dish, you put it up here, on the rack here, and the rack...
La Katie explicava que després de rentar els plats a la pica de la cuina, els podies posar en un escorreplats que hi havia a l'interior d'un moble i que l'aigua caia directament a la pica i que ja no calia desar-los després. Un invent que deia la feia sentir com si visqués a l'any 3023. Doncs bé, la Katie ha descobert un altre invent que desconeixia.
Under the table, there's a heater.
Sota una taula, la Katie ha descobert un braser elèctric, altrament conegut com a estufa. Als Estats Units diu que potser existeix, però aquell és el primer cop que ha vist una cosa similar. El braser, l'escalfador, l'estufa, ja era el seu objecte preferit de la Katie, només per darrere de l'insuperable...
Escorreplatos.
Escorreplatos. Escorreplatos. Doncs mira.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Miquel Zamper i els periodistes Mònica Terribas, Josep Martí i Màrius Carol. A l'ull de poll, Tian Riba.
Hola, Tian, bon dia.
Ja, què passa? Comencem malament.
Per què rius?
Jo? Sí. Si rius.
Si rius tu.
No, perquè em mires rient i penso, no sé què deu estar rumiant. Ja està, perquè...
Res.
Res de bo.
Ni dolent.
Ni dolent.
Hola, Josep Martí.
Bon dia.
Bon dia tingui.
Bon dia.
Hola, Mònica Terribas.
Molt bon dia.
Molt bon dia. Hola, Miquel Samper, bon dia.
Molt bon dia.
Aquí us més la Teresa Cunillera, ho dic per ordre de seure, eh? I aquí a la meva dreta, Màrius Carol, bon dia.
Dia. No, ni bon, ni... No, dia.
Dia.
No, dia. Dia passa.
Any empeny.
Any empeny.
Què?
Fatal tot.
No, home, no.
Sí, home, sí.
Ahir no vas veure 8 gols en el City? 4-4.
Sí, però
estava...
Vas al camp?
Estava passant fred.
Fred?
I veient un espectacle lamentable a la bonica muntanya de Montjuïc que ha servit tradicionalment per bombardejar Barcelona. Digues.
Màrius, la setmana passada vam quedar que vindries esmorzat.
Que ajuda, vine algun dia a veure com juga l'equip de la Fundació Barça Genuïn. Que
igual una mica
vine algun dia, que veuràs que surts més animat, home.
Però la culpa és dels periodistes.
Ah, això.
Això ve de Plutarc, eh? Això de la culpa dels periodistes ve de Plutarc, 2.000 anys. Vull dir, no va ser massa original, eh? No va ser massa original. Això ho recull Shakespeare, això ja li dóna nivell. I jo vaig pensar, hòstia, deus haver fallat algun remat de cap, Màrius. No, si la culpa és dels periodistes, hi ha un remat de cap que no el vas fet bé. Després va sortir i va dir, no, però si jo ja intento fer canvis. Escolta, al minut 30 vaig canviar, després de que quatre vegades superessin el central, el Koundé, quatre vegades, una, dos, tres, quatre. Vaig canviar de posició. El meu fill, al minut 10, ja em va dir, però què fa que no canvia la posició de l'Araujo pel Koundé? No sé, jo el meu fill no ha estudiat a... Bueno, ha estudiat a bones universitats, però vull dir, no a futbol. Ja està.
No ho pot evitar.
I després arribes a casa i veus la fúria. Fúria espanyola, però sense el Kassen.
Ni la Mònica Randa.
I què fas?
Ja, Fúria espanyola, ja, quan arriba a casa...
Estàs veient el Telenotícies, ja no esperes a veure els esports. Primer perquè ja has vist la birra que vam veure ahir. I després perquè parlen del temps, i el temps no cal que ens el donguin ja. Sempre és el mateix. Posi el mateix. Doni una bona notícia, encara que sigui mentida. Demà plourà, bien, i la gent sortirà als carrers.
Perquè les pastilles no les pren els dilluns al matí.
No, avui no.
Màrius, què dius, Josep?
No, és que ha fet una afirmació que s'ha de corregir.
La Fúria espanyola o...?
Lo de Shakespeare donant nivell. A les vides paral·lels de Plutarc hi ha molt de nivell.
Aquest
menysteniment pels clàssics. Esmorza quan t'aixeques.
No menysteniment dels clàssics. És un menysteniment per una frase que ja fa 2.000 anys que s'arrossega per la història.
Però és que és tan fàcil de veure que els periodistes tenim la culpa de tot que ho haguéssim pogut dir fa 5.000.
Ja. Yeah.
Sí, però llavors anaven amb un...
No, jo l'únic que m'ha dit és el que he dit avui, L'únic que m'ha dit avui, que diu una cosa que és molt fort, diu, no, si a mi m'han dit que era el càncer del Barça, ho hem estat buscant, perquè dic, qui li va dir? No, és que potser segur que pot haver-hi sempre un descerebrat que ho pugui escriure, o que ho pugui parlar, s'han dit moltes bestieses, moltes. Però, ostres, que el Xavi hagi estat que va ser un càncer o que era un càncer pel Barça, sembla una de les barbaritats més grosses que potser escoltar mai a la vida, sentir mai a la vida. Però, en fi, escolta'm, que...
Què?
Que, espera't, eh? Noi, acabem-ho ja. Sisplau, acabem-ho ja. Tiro el tall i anem a la publicitat i en parlem. Jaume Asens ha obert la porta que la llei d'amnistia no es tramiti avui al Congrés. Diu que a hores d'ara no ho pot assegurar. Li ha dit a la Nierga...
No puc confirmar, de fet hi ha una reunió del grup a les 11 i allà la vicepresidenta explicarà en el grup parlamentari quan i serà en breu, però no puc confirmar que sigui avui.
Hores d'ara tots els grups ja han llegit la llei i li han donat el vistiplau?
Això encara no ho sé. No crec que hagin donat el vistiplau encara.
Encara no?
No.
Què queda per donar el vistiplau?
No ho sé.
Aviam, un moment, que Mònica t'arriba sap coses. Mònica.
No. Sé que hi havia detalls i serrells de la llei que estaven per acabar de tancar, això m'ho va dir el mateix Puigdemont el dia que va fer la roda de premsa, i que no està del tot rematat, no està rematada la feina. I per tant, veurem, vull dir que tothom ha anat inferint que això es registrava avui perquè hi pogués haver investidura aquesta setmana, tal, és a dir, tothom donava per fet que això ja estava, però que ningú oblidi el que es va dir, és a dir, la llei d'amnistia té algunes precisions per garantir-ne, d'una banda, que no topi amb els tribunals de... allà, i d'altra, perquè hi ha ajustaments per les dues parts tècnics, i que el que em consta és que estan treballant. I per tant, donar per fet que registrarà avui, doncs jo penso que és una mica arriscat, perquè
una
no em consta que estigui tancat.
Que algú m'ho pot dir. Si no es tramita aquesta llei d'amnistia...
Si no es registra avui, sí.
Té alguna cosa a veure, pot tenir alguna cosa anar a la investidura de Pedro Sánchez? És a dir, pot ser que una cosa porti a l'altra? És a dir, fins que no entri aquesta llei al Congrés, no hi ha investidura?
Això és claríssim.
Per tant, no anem a dimecres, ja t'ho dic ara.
Això és clar, a no ser que avui... Ara,
sí, ara d'aquí mitja hora...
D'aquí mitja hora, o a la tarda, o que sigui... Però el que està clar és que si la llei no entra, això no tindria cap sentit l'haver fet la negociació com s'ha fet. És a dir, el català a Europa està damunt la taula? Sí. S'ha aconseguit? No. És un procés llarg, però hi és. Estan... La llei d'amnistia és garantia de que tots els jutges aplicaran allò que diu la llei? No, però el text hi és, està acordat, s'entra a registre, entrarà a tramitació. És un, aquestes són condicions sine qua non per poder avançar, no?
Pràcticament un quart de deu. Un segon perquè se'ns presenta una tertúlia molt interessant avui, ja t'ho dic jo.
Menú del dia o compartim un parell de racions?
Menú del dia, que tinc molta gana.
Uf, és que una bona ració de calamars, déu-n'hi-do, eh?
En un lloc per tothom sempre tens on triar. I a la gamma elèctrica Citroën Made in Spain també. Des de 22.900 euros en punt de càrrega inclòs. Portes obertes fins al 25 de novembre. Citroën. Condicions a citroen.es.
Aquest Black Friday a Movistar hem format un equip de campions per ajudar-te a triar dispositius per tota la família.
No vamos a matar!
Amb Mi Movistar ara pots estrenar fins a 5 dispositius i, a més, afegir-hi línies mòbils addicionals al 50%.
Esta oferta és la pera!
Et mereixes un Black Friday millor. Informa-te'n a les botigues Movistar.
A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. I ara i fins al 20 de novembre, aprofita aquest lot estalvi. Dos brics de brou de gallina blanca, paquet de pasta Garofalo, pack de tres llaunes de Bonito l'Albo i ampolla de vi blanc Vinya Esmeralda per només 9 euros amb 95 cèntims. T'estalvies 13 euros amb 21 cèntims. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa.
Encara no has tastat el licor crema d'arròs de segadors del Delta?
Licor crema d'arròs de segadors del Delta. Un licor suau i exquisit per compartir en moments especials amb la família i els amics. Tasta'l.
Licor crema d'arròs segadors del Delta. Sabor únic i original.
L'autèntic esperit del Delta de l'Ebre.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somien amb el disseny. Els dies excepcionals han arribat a Roche Bobois. Cedeix a tots els teus desitjos de comoditat i disseny aprofitant preus molt atractius en totes les col·leccions de mobles, sofàs i accessoris de decoració. Els dies excepcionals de Roche Bobois són només fins al 20 de novembre. Més informació en rochebobois.com.
Arriba als cinemes Ruta Salvatge, la nova pel·lícula de Marc Recha, amb Montse Germán, Sergi López i Marc Martínez.
148 hores. No tenim la pasta. La pasma descobrirà un cadàver.
Si prens una decisió, assumeix les conseqüències. 17 de novembre només en cinemes.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Un 80% de les dones pateix fogots durant la menopausa. Però combatre'ls, Arediana Sofocos, és el primer suplement alimentari natural eficaç contra les calors sobtades. Una fórmula única a base d'extractes naturals i vitamines verificats per la ciència, compatible amb les teràpies hormonals substitutives. Prioritza el teu benestar i passa a l'acció. Arediana Sofocos, venda a farmàcies i a arediana.com.
Llum a preu de cost, pagar el mateix per l'energia que fa servir durant tot el dia, consumir l'energia quan és més barata. Si arribem a tot Catalunya, és perquè vegis la llum en la teva factura elèctrica. Descobreix quina de les nostres tarifes t'interessa més, perquè com que és una energia 100% verda, al planeta li interessen totes. Bassols, l'energia compromesa.
De vegades recuperar-se costa molt.
Recupera't prenent Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'Estenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i zinc et retorna la teva vitalitat, ànim i defenses en només 12 dies. Estenolit, de Laboratoris ERM.
Fira Orígens torna amb la cuina verda com a gran protagonista.
Demostracions de cuina en directe de la mà de reconeguts xefs, tallers, tast i venda dels millors productes de la terra.
I també premis, concursos i molt més. Aprèn tasta i compra el 18 i 19 de novembre a Olot.
Més informació a firaorigens.cat.
Que el teu cotxe et manté el seient calentor? El meu té manteniment gratis. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. I això no t'escalfa, però és còmode. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Són les 9 i 19 minuts. Aviam. Què rius ara, Martí? De debò, fem-vos-ho passar. Esteu tots aquí... Aviam, una cosa, aviam. Estàvem parlant del que ara deia la Mònica Terribas abans de la publicitat, tenint en compte... Després parlarem del que vam veure ahir, tot i que va mesclat, eh? Però d'aquesta llei d'amnistia que deia el Jaume Sens fa un moment a la Gemma Nierga, que sembla que avui no es tramitarà al Congrés, i si no es tramita avui al Congrés, vol dir que la investidura de Pedro Sánchez no aniria per dimecres, com los mentideros diuen.
Recordem que el límit és el dia 27 de novembre, sí. Recordem que aquesta llei té una altíssima complexitat perquè totes les associacions de jutges, Consell General del Poder Judicial, etc., aquest cada setmana n'hem vist proves a l'ABC, a La Razón, amb entrevistes, etc., estan disposats a convertir-se, com ho deia el Guilarte, en activistes, no? En activistes d'una part o d'una altra. Deia, és molt difícil no estar d'un costat o d'un altre, i per tant aquesta llei ha d'estar molt ben perimetrada al detall. El Miquel això ho sap, per no trobar-nos en una legislatura que sigui el que segur que serà, que és un torçabràs entre el poder judicial i el legislatiu, no?
Val. Josep Martí.
Sobre això últim, ara ja estem en la negociació sobre lo negociat, i per tant poden passar totes les coses de nou. És a dir, que lo normal és que esta llei s'acabi de negociar i no hi hagi investidura si no entra, però crec que una vegada tots els actors polítics implicats en una negociació donen per bona una negociació, es comprometen davant del públic a explicar quina serà l'obra, després entres ja en una... La fase és una altra, i és la negociació sobre el negociat. Ja dic que l'únic matís que porto és que no seria tan taxatiu a l'hora de dir que les coses han de passar d'una determinada manera, perquè si no, no passaran.
Tu creus que si la llei no entra a registre, hi haurà investidura igual?
No, jo el que crec és el que he dit, que és que estem en la fase de negociar sobre el negociat, i com que el que tenen entre mans és molt complicat, jo no descarto que hi hagi altres escenaris. Em sembla que l'escenari més plausible és el que tu dius, però que durant els propers mesos, i a partir del dia que tothom va sortir a fer la roda de premsa, l'escenari és de negociar sobre el negociat, i ja està, i això inclou també la llei d'amnistia.
Amb un problema, que és que jo crec que el comunicat final de l'acord està mal fet. Està mal fet perquè el que fa és posar en alerta totes les associacions de jutges i fiscals del país. I aquesta és una llei que necessita calma, no necessita tenir a tothom emprenyat. Jo crec que això s'ha fet malament. És a dir, aquell comunicat en què, sense dir res, tothom manifestava el respecte a l'opinió de l'altre, i jo crec que això ha sigut, en fi, un error.
Però escolta, què passa? Que els jutges en aquest país són intocables, o què passa?
Jo no estic dient que no siguin
intocables. Què passa?
Jo el que t'estic dient és que quan totes les associacions de jutges i totes les associacions de fiscals doncs diuen, escolti, no anem bé, tens un problema, i les coses s'hauran de fer molt bé perquè intentaran allò embarrancar-les al primer minut, segur.
Tenim temps, que si vols dir alguna cosa, Mònica, tenim temps. Perdona, no, que... Hola, Teresa Cunillera, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Que no poder dir que comissions d'investigació han de garantir que no s'hagi extralimitat el poder judicial amb finalitats polítiques, és que si no podem dir això ja, després de tot el que estem vivint, després de totes les evidències que hi ha, és que ni que el poder judicial fos intocable. Escolta, aquí no hi ha ningú intocable. Tots ens hem de poder revisar i mirar al mirall i veure si estem en condicions o no estem en condicions.
Sens dubte, quan tu que aconsegueixes la unanimitat dels que tens al davant, tens un problema i ja està, és només això.
Si tens la unanimitat tu i majoritària, tens menys.
Miquel Samper es suicidarà i no vull jo que faci això, ni que es pensi
avui bé, avui bé, avui bé, en perfecte estat.
Avui bé, fet un pinzell.
Pinzell total.
Sóc un tio terriblement correcte, que respecto els tempos, i vosaltres no me'ls respecteu.
Efectivament.
Bueno, acabo de rebre un petó maquíssim de
la Mònica. Del Marius Carol. Sí. Endavant.
Si l'objectiu...
Se m'ha quedat un pèl a la boca, eh?
Endavant.
Si l'objectiu és aconseguir que s'aprovi la llei d'amnistia, que, si més no, penso que és el sentiment general de Catalunya i de molta gent d'Espanya, estic convençut, el que hem de tenir molt clar és que el contingut de la llei ha de ser molt curós, i que ha de ser prou curós com per passar el màxim d'articles d'aquesta llei al que serà el filtre del Tribunal Constitucional. Llavors, seguint la tesi, Carol, a mi el que em preocupa de l'aixecament de la setmana passada del Poder Judicial i de la Fiscalia és que fos unitari. És a dir, que la part progressista de la judicatura, que estic convençut que voldria una llei d'amnistia, i la part progressista de la Fiscalia, que també ho estic, que s'hagin sumat en aquesta protesta generalitzada, a mi això em preocupa i penso que ens hauria de fer de reflexionar sobre si hi ha algun element que estem introduint en aquest text, doncs, que no hi hauria de cabre. I aquí estic convençut que ens falta informació a tots plegats. O tots sabem coses que no es poden dir perquè no són oficials, però jo estic convençut de que aquest text té algun apartat, algun paràgraf que grinyola. I aquest grinyolar, que probablement era l'últim punt que deia el Màrius que sortia a l'acord, que suposo que deu ser el tema del Laufer, doncs és el que ha fet, doncs, que hi hagi aquesta unanimitat del món judicial i de la Fiscalia. Però per què? Perquè el Laufer, i és veritat el que diu la Mònica, de que tot ha de ser revisable, però el Laufer és una qüestió subjectiva. Llavors, quan les qüestions són subjectives i requereixen de criteris personals, doncs posar-les a dintre del test té complexitat. Jo no dic que no s'hi hagi de posar, o que sí, però que això està dificultant que el test segurament avui ja entri en el Congrés dels Diputats, i que això està dificultant que la magistratura i que la Fiscalia, doncs, puguin tenir almenys una part que defensi aquesta llei d'amnistia. El que també és del tot inacceptable és que un poder com el Consell General del Poder Judicial, caducat des de fa un fortimer d'anys, sigui capaç de fer una nota conjunta, institucional, no d'una part del Consell, que això seria raonable, que hi haguessin uns magistrats que pensen d'una manera determinada, sinó la institució en si, que es postuli en contra d'algú, dient que això trenca la separació de poders, quan jo penso que el que estan fent ells és entrometre's en el poder legislatiu. Però el que sí que demanaria i reclamaria és que el contingut del test sigui curós, perquè això ha d'anar al Constitucional i és un filtre que s'ha de passar sí o sí, perquè si no aquesta llei mai serà efectiva ni eficaç.
A Teresa Cullier, una pregunta que ara ens...
Que ara ens fèiem.
És a dir, pot fer-ho, però tu creus que hi haurà debat d'investidura si la llei no entra a tramitar-se al Congrés?
Bueno, això no és una qüestió de fer, és una qüestió de que els que han pactat que hi hagi investidura tinguin pactat si la presenten, si no la presenten es fa igualment la investidura. Per tant, no és una qüestió de lo que creiem, sinó de lo que hi hagi parlat entre les parts. A mi em sembla que el més important en aquest moment, i vist el medi ambient que s'està desenvolupant i com s'aprofiten totes aquestes coses, hi ha una qüestió que és urgent i necessària, que és tenir govern. A mi em sembla que Espanya necessita tenir govern el abans possible per posar en marxa totes les coses que són absolutament necessàries, perquè a més parlem de l'amnistia, però hi ha moltes coses de l'àmbit social, de l'àmbit de drets, de tants àmbits que convé posar-se a treballar ja, convé arremangar-se millor demà que passat demà. I per tant, jo no sé com tenen pactat, si presenten, si és condició sine qua non la presentació de la llei, si es pot presentar després, i per tant, vull dir, no sé, perquè hauríem de preguntar al senyor Asens, que sembla que sé que ho sap tot.
No, però, és que això es va establir des del primer dia.
Però, no, però les coses són dinàmiques. No. Les coses, jo, en fi, no ho sé, però a mi em sembla que posar-lo i, per tant, per davant de lo que és urgent, pues té aquests problemes. I jo crec que, a més, està creant un medi ambient. Jo, que sóc del Partit Socialista, que igual ens embruten la seu els CDRs que ens l'embruten els de dreta, i si no, mireu el que està passant al conjunt d'Espanya. És dir, això s'ha d'acabar. Això s'ha d'acabar i no s'acabarà fins que hi hagi una investidura, es comenci a treballar i l'oposició, faci oposició, la té que fer, no? Per tant, jo no sé, contestant la pregunta, si hi haurà investidura dimecres o no. El meu desig, quan abans millor. Quan abans millor.
9:28. Un moment, Josep. Jordi Armenteres, bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Hola, Arnau Mañé, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ja sou encerclant al Congrés, vosaltres.
Encerclant, no, a dins, directament.
A dins.
Esperant-los.
Efectivament. Amb les banyes posades, com els del Capitoli de Washington.
Escolta, Jordi... Tornant a copiar un rodeo al Congrés, però ho vist, no?
Bueno, això és el que es comentava. Hi ha alguns grups de Telegram de l'ultradreta que estan tirant cap aquí.
Bueno, de fet, en aquestes protestes que l'Armenteres ha cobert, que el Parsi va cobert, ja repartien alguns pamflets on donaven algunes instruccions de com hauria de ser aquest encerclament del Congrés, segurament dimarts o fins i tot dimecres. dimecres. Per tant...
I el que fa fredat és la quantitat de tanques que hi ha acumulades a les voreres i a tota aquesta zona. La Teresa Cunillera ocupava càrrec a la mesa del Congrés, sap perfectament com va anar tota aquella època, doncs sumia tot allò que vas veure, moltes més tanques.
No m'ho puc ni imaginar, perquè llavors ja va ser un despropòsit.
Hi ha alguna cosa, alguna novetat que hi hagi aquesta hora, Armenteres, o no?
Mira, potser haurem d'esmenar-nos amb el que explicàvem a les 8 del matí de la pel·lícula de Presentem Llei d'Amnistia, perquè el PNB està dient que no ha llegit el text encara.
El PNB no ha llegit el text encara?
Com?
Que no ha llegit el text encara.
No, PNB està dient en aquests moments que nosaltres encara no tenim el text. Llavors, si l'hem de signar, com a mínim l'hem de poder llegir abans. Llavors ja veurem si això va al matí o va a la tarda o va demà. Ja ho veurem en tot cas.
El registre està obert les 24 hores del dia.
Sí, correcte. Físicament, de les 10 del matí a les 2 del migdia, de les 3 de la tarda a les 6.
Telemàticament
24 hores. Llavors, hi ha una altra cosa, que és quan es convoca el ple. Suposadament abans de les 12 del migdia. És veritat que Ana Pastor va convocar un ple d'investidura en 24 hores. Però el reglament què diu? Per una banda, el reglament que estableix com es convoquen els plens diu que ha de ser en 48 hores. Sí que és veritat que l'article que regula els plens d'investidura d'un president espanyol no diu res de termini, però diu que és potestat de la presidència del Congrés fer-ho, no? Llavors, estem a l'expectativa que ens diguin, vinga, Francina Armengol, tal hora per anunciar el que tots sabem que anunciarà.
I quan nosaltres anem bojos, imagineu els manifestants que volen encercar el Congrés, evidentment, que si no els hi posen terminis, doncs...
Els pobres no passar el fred de Madrid al carrer.
Que però res no impediria no fer-ho la setmana que ve, no?
No.
Ah.
No.
És que estem a dia 13 i podria ser la setmana del 20 al 24, per entendre.
El problema amb la línia del que deia la Teresa Cunillera és que si això és suportable...
No, hi ha un govern en funcions treballant?
No, un govern en funcions està molt limitat. Per exemple, un govern en funcions no pot presentar cap projecte de llei, per exemple.
Mai ja.
No, però és un tema important.
Però no vindrà d'una
setmana.
No pot
prendre segons quin... Bueno, depèn, perquè durant aquesta setmana només cal veure... Perdoneu, que m'he posat... No. Però ells ho viuen a Madrid més directament que nosaltres. I això s'està fent cada dia més irrespirable. Algun dia ho hem de distensionar. I jo crec que el millor és fer efectiu... que hi hagi un govern que treballi, que vagi fent les seves propostes i que es vegi que la gent comença a treballar amb la línia normal.
Sí, però sempre i quan pugui començar un govern amb els acords que s'ha arribat per dotar-los aquesta investidura i aquesta legislatura del compliment dels acords als quals han arribat totes les formacions polítiques que li donaran suport.
Jo estic convençuda que si han pactat que es presenta la llei d'amnistia, a mi em sembla que ningú fallarà la seva paraula i, per tant, si és avui o és passat demà, ara, si és tan important, doncs llavors...
Doncs sí. En aquest cas és molt important perquè és el futur de 1.432 persones. Clar.
Digues, Josep Martí.
Jo volia anar al que estàvem parlant abans de que entrés la Mica Armenteres. A dir, en una llei d'amnistia, l'ofert, des del meu punt de vista, fa més nosa que servei. Perquè, a dir, al final, si tu la concepció de la democràcia... a Espanya hi ha hagut l'ofert, sí o no? Sí. Dos, per què fa més nosa que servei? És a dir, si... Doncs depèn de quina concepció tingués de la democràcia, però és que si tu creus que el poder legislatiu per si sol no és suficient, encara que tinga la meitat dels vots més un d'una cambra, per fer el que li surti del nas, perquè també s'obliga davant d'unes lleis que també els obliguen, posar amb una llei que... comissions parlamentàries determinaran si això no cal ser un fatge per dir obertament que és una intromissió en el poder judicial.
No.
I que, per tant, el redactat pues deuen estar pixant sang, així de clar. Perquè, escolti, independentment del que pensi qualsevol, a favor o en contra de l'amnistia, hi ha hagut l'ofert o no hi ha hagut l'ofert, les comissions parlamentàries, que a més a Espanya es fan com se fan, són suficients per a que determini un cas de l'ofert o no? No. És suficient per a que arribin unes conclusions, però no per a que aquelles conclusions puguin alterar el contingut d'una sentència. I, per tant, en aquest àmbit, doncs és normal que s'hagin trobat moltes pedres en el camí, perquè una societat que entén la democràcia únicament com la potestat dels parlaments per fer, al marge de qualsevol altra consideració, el que creguin que han de fer, el que volen fer, no és una societat democràtica. És una societat que abraça el populisme per la via de la bona fe o de la mala fe.
9 i 34 minuts, un instant, perquè la Teresa Cunillera vol dir alguna cosa. També la Mònica Terribas, d'aquí uns instants.
RAC 1.
Amb cara i ulls, amb nom propi i molta entrega. Amb cara i ulls i un somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te, guardar-te la compra i acabar amb un... A reveure! Amb cara i ulls t'esperem al lloc de sempre. Tria Barcelona. Tria comerços, restaurants i mercats. Amb cara i ulls. Ajuntament de Barcelona.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes amb plats de dutxa i mampares. Vine a Marqual, Ronda Universitat, número 6, Barcelona.
Mama, no sé si comprar un rentaplats que duri molt o un que duri poc.
Què t'he dit sempre? El rentaplats que duri.
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys... Miele, esclar. Aprofita el descompte del 15% a Miele Premium Days fins al 19 de novembre.
Doncs ens emportem aquest rentaplats, que és el que més dura, no?
No ho sé, pensem-nos una mica, que acabem d'arribar.
Pensar-nos el què?
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, rentaplats Miele, esclar. Aprofita el descompte del 15% a Miele Premium Days fins al 19 de novembre.
Ven y vive la experiencia. Del 14 al 17 de noviembre llega CIR, Salón Internacional de la Climatización y Refrigeración.
Únete a la Feria de las Instalaciones Térmicas Sostenibles. Amplía tus contactos y descubre todas las novedades.
Entra en ifema.es y adquiere tu pase.
IFEMA Madrid. Siente la inspiración.
Maurens. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 9 al 20 de novembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Potser, tècnicament avui és més dimarts que divendres, però si aprofites i vens a l'FNAC a comprar un nou tocadiscos, muntaràs una festa que ni un divendres al karaoke del barri. Aquest mes, cada dia pot ser molt Friday. Per això a l'FNAC tenim un munt de descomptes en cultura i tecnologia perquè visquis totalment a l'estil Friday. Et falta FNAC.es.
La terra s'asseca, els boscos cremen, els rius es desborden i els pols es desgelen. Necessites més motius per fer el pas i lluitar contra el canvi climàtic?
Ha arribat l'hora que tots posem el nostre gra de sorra i ajudem el medi ambient frenant junts les emissions de CO2. Canvia't a energies renovables. Truca al 900 906 807 i ajuda'ns a combatre el canvi climàtic amb l'energia renovable de Barcelona Energia, la comercialitzadora elèctrica pública de l'àrea metropolitana.
Barcelona Energia, 100% renovable. 100% honesta.
Per estalviar la teva factura de la llum, tot compta. Com canviar-se a Endesa, que et dona estalvi permanent amb un 20% de descompte en el teu consum de llum per sempre. Canvia't ja i t'emportaràs, a més, un regal segur només per contractar en el teu punt de venda Endesa. A Santa Coloma de Gramenet, Realització d'Estudios i Servicios Energéticos, Avinguda Llorenç Serra 28.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes amb plats de dutxa i mampares. Vine a Marqual, Ronda Universitat, número 6, Barcelona.
Excelentia presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini, i el 9 de gener, Aïda de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aïda. Música de qualitat amb Excelentia.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts,
imatges,
xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
El perquè de tot plegat.
Dos quarts i mig de deu, continuem a la tertúlia dels dilluns, com sempre, Mònica Terribas, Màrius Carol, Miquel Samper, Teresa Cunillera, Josep Martí, i la tenta mirada del Tian Ribas, encara no dic res, però que li faré dir d'aquí uns moments, perquè abans Teresa Cunillera i Mònica Terribas m'havien demanat la paraula. Teresa.
Sí, perquè quan se parlava de les comissions d'investigació parlamentàries tenen un règim diferent a lo que és una comissió parlamentària normal, diríem, usual, que és aquella de l'obligació de compareixer, etcètera, etcètera, i es pacten entre els grups quines són cada grup, fa la seva proposta d'intervinents, de testimonis que han de ser cridats, etc., i eleva les seves conclusions. conclusions. I a partir d'aquestes conclusions se prenen ja pues, les determinacions que s'hagin de prendre i tal, no? I el problema és que ara, és dir, quan hem vist això que deia ell, que era molt curiós, de que era el Miquel, això de que era molt curiós que tots es posessin d'acord, jo he pensat, ostres, el corporativisme que ha arrelat està, no? Perquè, és dir, jo crec que no s'ha atacat al poder judicial. A mi, lo de l'offer és una definició que, si ja està, ja està, i si no hi hagués estat, tampoc hagués passat res, eh? Vull dir, però ara hi ha jutges suspesos per causes que han instruït, no? Hi ha el de la diputada Victòria Rossell, hi ha aquest, també no recordo com se diu, bueno, en fi, aquest. Per tant, ningú és pur en si mateix. I, a més, un Consell del Poder Judicial, a mi m'agradaria que sortís al carrer a protestar perquè fa 5 anys que no està renovat.
Exacte.
En canvi, no diuen res. I ningú diu res de tots aquests que ahir van intentar omplir carrers i ho van poder fer en la mesura que ho van fer, menys el que s'esperaven, segurament. Però aquests no li demanen a aquest poder judicial el que volen fort, ferm, enfront del legislatiu, de l'executiu, i el volen batallador, però no diuen que és inconstitucional el que hi ha en aquest moment. Clar, des de que tu veus una pancarta que dius la Constitució destruye la nació, doncs dius, vinga tu, embolica que fa fred, no? Per tant, el poder judicial també s'ha de valorar ell mateix. Jo crec que s'ha d'empoderar d'una altra manera.
Són coses diferents. És a dir, que el Consell General de Poder Judicial és una vergonya.
No, és inconstitucional.
És una vergonya. És un ninot de drap al servei dels partits polítics. Ara mateix en una majoria conservadora, i quan hi haurà una majoria progressista serà el mateix ninot de drap que es fa servir impúdicament per anar a favor d'uns interessos o d'uns altres. Aquest és un dels problemes de la justícia espanyola. Torno a dir, hi ha hagut l'ofer, sí, jo crec que, per posar un exemple, des del meu punt de vista claríssim, el que va portar a l'expresident del Barça a la presó durant 2 anys. I a la jutgessa que el va jutjar se la va premiar. A dir, totes aquestes coses són així. I jo no sé quina és la manera de combatre-ho, però això no treu. No cal atacar el poder judicial.
No,
simplement és,
escolti,
vostè posarà en un paper amb rang de llei que la conclusió d'una comissió d'investigació en un sentit determinat generarà un causa-efecte sobre qui pot acollir-se a una amnistia o no. Si tu fas això, estàs fent una ingerència sobre el poder judicial. Perquè
no
és el Parlament, pensant-se que amb ell no l'obliga res. I amb ell l'obliga res. Sobretot perquè les conclusions d'una comissió d'investigació són conclusions polítiques. Aquí, als Estats Units, a França, a Itàlia i a tot arreu. Per tant, generar links de cas o efecte no és que t'estiguin insultant. És que per això, tots les associacions de jutges, des de la més progressista a la més conservadora, han coincidit en un punt que és aquest.
N'hi ha una que és ALA, que han fet un manifest en contra del posicionament del col·lectiu.
És que m'estan dient coses. Per exemple, un moment més. L'amic Jaume Sens, de debò, es fot unes piscinades que... Perquè també ha dit a la Nierga que està convençut que Carles Puigdemont l'any que ve torna a Catalunya.
Creu que veurem Puigdemont a Catalunya abans de que acabi l'any?
Doncs no ho sé, la veritat.
Això és d'aquí un mes, eh?
Sí,
estem ja a novembre.
No ho sé, però prefereixo no fer conjectures sobre això. No vull equivocar-me.
Però l'any que ve sí, no? 2024?
Sí, segurament sí, podria ser, sí. Sí. A veure, quan la llei s'aprovi, el més probable és que el jutge Llarena, que és l'instructor del cas del Suprem, planteja una qüestió d'inconstitucionalitat i planteja suspendre l'aplicació de la llei fins que el Tribunal Constitucional no s'apliqui. Més probable és que passi això.
I queda suspesa, llavors?
El més probable és que passi això. A no ser que hi hagi un mecanisme per evitar-ho, això seria un escenari possible.
Sort que no vol fer conjectures.
Sí.
És a dir, si
però
volgués fer conjectures, en fi...
En qualsevol cas, jo crec que oblidem, parlant de la llei d'amnistia, oblidem dues coses. Una, que els jutges, jo i a ningú el vaig veure gaire excitat quan es van aprovar les amnisties fiscals en aquest país, que van fer que milions d'euros que haurien anat als serveis públics i al benestar social d'aquest país se'ls estalviessin. No vaig veure manis, no vaig veure gent dient això és un escàndol, no vaig veure institucions, no vaig veure bisbes parlant, no vaig veure ningú.
Uns se van queixar, uns que s'han queixat ara.
No vaig veure ningú.
Els inspectors d'Hisenda.
Sí, els inspectors d'Hisenda, exacte. S'han queixat ara.
No, i alguns dels que van ser amnistiats fiscalment, després... el ministre Montoro els hi va passar l'esquelet.
Som uns hipòcrites, perquè no hi ha dret, no hi ha dret, perquè allà sí que, a més, amb el tema de l'amnistia fiscal, perquè tenim una situació de frau fiscal alarmant a l'Estat, i resulta que es fan amnisties fiscals i tothom aplaudeix. I els que són ara fora són al carrer per aquesta amnistia d'ara. En qualsevol cas... sempre posem l'accent que si Puigdemont, que si el cas tal, que si el Laufer... No oblidem quin és l'objectiu de la llei d'amnistia. Hi ha 1.432 persones que es beneficien de la llei d'amnistia, que són, en molts casos, gent molt jove, sobre el qual pesen unes penes exageradíssimes, el Miquel em pot dir, amenaces que condicionen la seva vida, famílies senceres que tenen compromeses tota la seva economia des de fa temps, tots els casos que estan al voltant de la frontera, de l'aeroport, etc., i d'Urquinaona, que són demandes de penes desproporcionades, i... pensem en aquestes persones, si us plau, perquè si ho reduïm tot a si Puigdemont tornarà o no tornarà, l'altre no sé què, l'altre tal, l'altre no sé quantes...
Jo estic d'acord.
Escolta, l'amnistia afecta, Mònica, moltíssimes persones.
Jo estic d'acord, i com que estic tan d'acord, penso que els casos puntuals pels quals s'està endarrerint a l'acord final, en fi... el que demostren és que
estem fent trampa opinar d'aquesta llei, tant el Consell General del Poder Judicial, que ho ha fet a priori sense haver vist una línia, com nosaltres si ho fem, fins que no llegim la llei i veiem a qui inclou i a qui no inclou.
Val, mira, sí, puc dir coses,
és evident, puc donar-vos si no, poc,
si no, si no podem opinar, si sí, no podem opinar, no, escolta, jo crec que potser sí que
podem opinar. Ho dic pel tema de l'Ofer, Màrius.
Potser els periodistes no cal que opinem.
Ho dic pel tema de l'Ofer.
Escolta, ja coincidiu Xavi Hernández i tu, o sigui, els periodistes no hem de... són una gent passadíssima, incòmoda i desagradable. Si jo estic... Jo ho crec.
Màrius, que no m'estàs escoltant.
Sí que t'estic escoltant. Vens a dir, escolta, no tens prou informació. Bueno, escolti, no, pues donguin-la, donguin-la.
Màrius, donguin-la, que encara no tenim el temps de la llei.
Perquè aquí tots sabem que es volen colar per la porta gent que no tocaria. I gent que hauria d'estar segurament, en fi, no passejant pel carrer, ja està.
Però ahir Junqueras va dir que no a la tele.
Un moment, que vull dir una cosa abans que el Junqueras li van gravar això fa temps.
I no sabia de què anava.
En principi, la discussió que s'ha allargat fins les 2:15 de la matinada avui... una discussió on hi havien membres del PSOE i de Junts per Catalunya, era bàsicament per un tema de els CDRs que estan a l'Audiència Nacional. Bàsicament era això. Em diuen
el
que l'acord...
El tsunami democràtic.
Sí. Em diuen que entre Junts i el PSOE ja està pràcticament tot ok. Només falten petits detalls, petits retocs, però que està pràcticament tot ok ja. Això una, que ara veurem si Esquerra dona l'ok, el PNB diu que encara no ho ha llegit, per tant, el que diu Jaume Asens, que és una opinió, és que pinta que efectivament avui és difícil, que si el PNB no ho ha llegit, si falten un retoc per part de Junts, i una cosa i l'altra, doncs que esperem, segurament, a que avui no sigui. Evidentment, està a les 24 hores, pot fer-ho telemàticament, pot anar demà i veurem quan.
És que estem davant d'un cas, el de l'Audiència Nacional García Castellón, tsunami democràtic, amb acusacions a 12 persones duríssimes de terrorisme, on la fiscalia li ha esmenat la plana la primera cosa, on és dret de protesta, on espero que García Castellón estigui actuant amb les protestes d'aquests dies a Madrid perquè no sé de què estem parlant, si no... I aquestes acusacions de terrorisme, com bé sabeu, Europa xocaria si es mantenen, és a dir, tsunami democràtic ha d'estar contemplat dins d'aquesta llei d'amnistia. Vull dir, i aquesta és la qüestió.
Ho ha deixat clar, això, la fiscalia.
No, però la llei ha de poder garantir que això es desmuntarà. perquè si no, és que tindrem un sidral de tres parells de nassos.
Mm. Aviam un segon, que són les 9:49, i ara sí que d'aquí... Perdona, Tian, que no t'he dit res, perdona.
No, bueno, és que ara és difícil enganxar-se un tren que va a tota velocitat, que és el de la tertúlia. No, és que el Màrius ara deia... es va col·legir per la porta del darrere, i el Miquel, que em sembla molt interessant el que he dit, perquè el Miquel... era conseller d'Interior per Junts per Catalunya i és advocat, i també has dit que hi ha una part de la llei que grinyola. Llavors a mi m'agradaria que claríssim aquesta gent que es vol colar per la porta del darrere i què és el que grinyola.
És la porta del darrere el que grinyola.
Les portes
parlant, del darrere sempre grinyolen. Sempre grinyolen les portes del darrere.
Però no haurien de grinyolar.
Si no us ho pregunto més clar, o sigui, estem parlant de Boye, estem parlant de Laura Borràs, estem parlant d'aquests casos, bueno, perquè el que deia la Mònica...
Aquí tothom intenta... No, però, que, tu no, tu, la metàfora
de pujar-te
al tren, la metàfora de pujar-te al tren és perfecta, però en el teu cas és incorrecte. El que és perfecte és per aquests casos que tu acabes de desmentar.
Pues llavors jo voldria aclarir
perquè
això...
Perquè és l'última oportunitat que tenen.
Parlo molt seriosament, o sigui, em sembla... molt destacat que el Miquel Samper, que és de Junts per Catalunya, digui que hi ha aspectes de la llei que grinyolen. Llavors jo vull saber quins són aquests aspectes de la llei que grinyolen.
Jo, jo crec que és el del Màrius, és a dir, aviam, no és només això, hi ha altres coses, però una de les coses és si entren alguns noms, posem els noms sobre la taula, no passa res, han sortit Laura Borràs,
no vull posar, no vull trepitjar-li l'ull de poll de veritat en el Miquel, però el Màrius és periodista i bona persona.
El Miquel que guanya, també
és bona persona, però és advocat, no és periodista, i crec que he intuït que sap coses i que les ha deixat anar una mica, llavors jo volia aclarir-ho, ja està.
Ahir el programa Salvados hi havia l'Oriol Junqueras, que tu vas anunciar dilluns passat que estava a Madrid justament per gravar aquest programa que vam veure ahir la nit, no? I li pregunten específicament, la llei d'amnistia inclourà la Laura Borràs? I ell diu no. I no és tan important el fet de que digui no, sinó lo espontani i convincent que sona aquest no, que això també és important de valorar, no? Llavors, si ell, que és un home que està a les salses, que deu conèixer tots els recovecos, diu això...
Això és que passa, que
no
això fa...
No ho sabia algú que no ens
dit amb tot el que... carinyo, això fa una setmana, i va tot molt fluid.
No, insistim. Hi ha una cosa que són les comissions d'investigació per esbrinar si hi ha hagut comportaments judicials extralimitats amb casos concrets que poden afectar el cas de... no només de Laura Borràs, sinó d'altres, Buch, etcètera, Lai, etcètera, i una altra cosa és la llei d'amnistia. I la llei d'amnistia, que tindrà un articulat i que serà una llei amb un preàmbul que dirà X, Y, Z, s'ha de veure si contempla tots aquells casos on, des d'Òmnium Cultural, ho hem dit manta vegades, hi ha 1.432 persones, entre les quals aquests casos que esmentàveu no hi són. Per tant... és possible que els serrells de la llei tinguin a veure no amb aquests casos que digueu, sinó amb altres qüestions. És possible.
Jo, què puc dir? Jo ara no ho sé, però fa 8 dies el PSOE pensava que l'amnistia abarcaria unes 400 persones.
Doncs n'hi ha... haurien d'haver-hi unes 1.300, teòricament. Un moment, perdó. Miquel Samper, li volies dir alguna cosa amb el que deia el Tian? Perdó.
Jo no, amb la meva condició de militant de Junts, no és que tingui més informació. El que sí que deia és que jo penso que l'interès general de, per suposat, crec que tot l'independentisme, crec que de la majoria dels catalans, i estic convençut que de la majoria també dels espanyols, és que d'alguna manera aquesta llei serveixi doncs perquè hi hagi l'inici d'un altre moment polític, no? Que sempre hem dit en aquesta taula que hauria de començar a tornar la política a la normalitat. I la normalitat és doncs que tots aquests represaliats que deia la Mònica, és a dir, els no VIPs, per fer terminologia del que s'està dient actualment, és a dir, tots aquests CDRs, aquests nanos joves que efectivament poden tenir condemnes brutals de 8, 9, 10 anys i que això els hi trastocaria la seva vida, per haver fet unes coses una miqueta induïts per un moment polític, i per tant, doncs, que òbviament han de cabre en aquesta llei, i a més, també perquè la política pugui tornar a la seva normalitat requereix de que puguin tornar a Catalunya els exiliats. Jo crec que aquest és l'interès general de la llei, i el que jo he dit és que em sembla arriscat, molt arriscat, és introduir elements que la puguin posar en perill. I llavors ja vaig dir la setmana passada que el terme lawfare que havia sortit en aquell document que tots vam tenir, doncs era arriscat per la seva subjectivitat. I aquesta subjectivitat s'ha pretès objectivitzar-la amb les comissions al Congrés dels Diputats. I aquí és on entra el que acaba d'explicar el Josep, que és aquí una petita intromissió que acaba, o una gran intromissió que acaba en posar d'acord a jutges conservadors i jutges progressistes, que s'assemblen molt poc, malgrat que són jutges.
I fiscals conservadors.
I a fiscals conservadors i a fiscals progressistes. No? Llavors jo dic, senzillament, que si aquest terme ha de posar en perill el contingut de la llei que abraça i afavoreix no el president Puigdemont, no el Lluís Puig, no el Toni Comín, sinó aquest llistat que estem fent sempre referència d'aquests nanos joves, que tinguem molt present, que probablement posa en perill l'èxit de la llei. Dit d'una altra manera, ens podem trobar amb que el Constitucional passi el ribot de forma parcial, com ha fet, per exemple, amb l'Estatut, i, per tant, doncs, que l'èxit de la llei no sigui total.
Va, jo només dic això. Una cosa molt ràpida. Que el Constitucional passi el ribot i que el Constitucional tingui la llei congelada durant 4 anys,
en aquells calaixos.
En aquells calaixos. I, per tant, aquesta amnistia no s'apliqui fins d'aquí...
El que passa és que hi ha majoria progressista en aquests moments al Constitucional, que és l'únic lloc on hi ha. Però, deixeu-me dir una cosa. Tots aquests, tot l'aparell judicial i tothom que ha reaccionat a prèviament a la llei d'amnistia no ha reaccionat havent llegit la llei. El que hauran d'aplicar els jutges és la llei, és el text de la llei, no és l'acord polític escrit entre el PSOE i Junts per Catalunya. No és l'acord polític, no són aquelles pàgines. És la llei el que hauran d'aplicar els jutges. No és l'acord polític, insisteixo, d'acord? Perquè, com que la gent acaba possiblement confonent-se, al final, jutges, fiscals i tot l'aparell judicial, sí, el que haurà d'aplicar no és l'acord polític, és la llei.
Però si tu tens noms propis, Josep Martí Blanc al cap...
Que no, Josep Maria.
Fer una llei que la seva exposició de motius i el seu articulat,
sí,
desemboqui amb el meu nom i no amb un altre, és molt complicat, i aquí tenim un advocat que això ho pot explicar.
Sí.
Perquè, no, sí, és que se diu, no, és que no, com que no sabem el... Però sabem, perquè estem amb testimoni, ens dediquem a això... les coses que s'estan negociant i uns saben unes coses, d'altres en saben d'altres, totes les coses que se saben són interessades a favor d'algú, a favor de l'altre, però hi ha una realitat inqüestionable, que és que quan l'amnistia entra en la dinàmica aquesta del lawfare per a casos puntuals, és quan la cosa diguem-ne, agafa una temperatura encara més gran, i crec que la dificultat està aquí, perquè un articulat, insisteixo, tenim un advocat a la taula, no és el mateix fer-lo per a casos generals que pensant que aquell articulat ha de desembocar com un riu en uns noms i apellidos concrets, no? I això genera dificultats i genera la possibilitat de que fracassi, com explicava el Miquel Ara.
A mi personalment em fa por una cosa, és a dir, tots coneixem les anomalies del sistema judicial. Us recordo que jo estic portant a un exiliat al Tribunal Suprem. Tots ho sabem. Però jo crec que la fi d'aquesta llei ha de ser l'alliberament penal de tots els implicats com a conseqüència del procés, però no crec que haguem de pretendre modificar totes les imperfeccions del sistema judicial amb la llei d'amnistia, perquè llavors probablement la primera voluntat fracassaria.
És que no és l'objectiu de la llei.
D'acord, però ho vull lligar tot amb tot el que s'està parlant aquí. És a dir, que no pretengui aquesta llei anar més enllà del que hauria de ser el seu objectiu, l'amnistia. Ara, hi ha deficiències estructurals en el sistema judicial que tots coneixem, que aquesta llei no ha de ser el text que ho reguli ni que ho arregli. No. Ja ho farem, espero que ho fem, no? I espero que aquesta majoria, que probablement aquesta setmana dongui la investidura al senyor Sánchez, sigui capaç, entre d'altres coses, de resoldre les anomalies que hi ha, doncs, vamos, pràcticament eternes en el sistema judicial, però que no hagi de fer aquesta llei.
Val, deixem la publicitat, perquè després també em demana pas el Jordi Armenteres des del Congrés i també l'Arnau Mañé, però abans deixem dir algunes coses. La primera, gent que ha llegit la llei d'amnistia em diu que evidentment la decisió sobre... Diu, clar, no és posar noms i cognoms, sinó que és una llei amb la qual cosa el jutge haurà de decidir. Em diuen, no només d'un partit polític, sinó gent que s'ha llegit d'un lloc i de l'altre, no només d'un, que és molt difícil que un jutge pugui fer tirar endavant que aquí entri Boye i Laura Borràs. O sigui, que si el jutge agafa i diu, escolti'm, el cas aquest, dirà que això no. Val? Si això és el que em diuen d'una banda. De l'altra, que... Espera't un moment, és que un que m'està donant informació que està i que entra el metge. Records el metge, espero que no sigui res. Com ho està dient? I després una altra que és molt important, que és... Hi ha una dada que no vull deixar de passar, perquè és que parlem d'amnisties i d'indults i de coses d'aquestes. Escolta, l'altre dia vaig veure un fil i vull explicar-ho. Sabeu quants indultats per violació hi ha hagut?